Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest dimecres, dia 7 de desembre del 2022. Encara no hem acabat de digerir l'alegria del passat diumenge al nou estadi de Tarragona, la primera en gairebé un mes i mig, que ja tenim aquí una nova jornada de Lliga, l'única entre setmana de tota la temporada. De fet, ahir ja es van jugar els dos primers partits al grup 2 i avui n'hi ha programats 3 més. Pel Centre d'Esports serà l'última oportunitat de veure futbol a l'estadi de la Nova Creu Alta en aquest 2022, en unes dates ben estranyes i també en un horari, per què no dir-ho, ben peculiar, recordeu, a 6:45 de la tarda. I tornem a estar gairebé en les mateixes que fa 15 dies a Los Pajaritos contra el Numancia. Davant hi haurà un rival, el Real Unión, amb cara nova a la banqueta. Divendres van fer fora Aitor Zulaika, diumenge s'hi va asseure i va guanyar precisament a Los Pajaritos Iñaki Goikoetxea, l'interí, i des d'abans d'ahir ocupa la banqueta irundarra David Movilla. Un és 12è, el Sabadell, l'altre, el Real Unión, antepenúltim, però només 2 punts separen tots dos equips. Mostra de la igualtat que hi ha a la classificació. Per tant, és una bona oportunitat per obrir forat a dia d'avui amb un rival directe i, per què no dir-ho també, per llepar-se una mica una ferida que du 13 anys, una mica oberta també, després d'aquell desenllaç de l'eliminatòria a l'Estadi Ungal contra el Real Unión. Ho dèiem abans, és dia 7, és dimecres, és una setmana ben estranya, però avui, aquí a l'Hotel Suís, la prèvia d'aquest Centre d'Esport Sabadell, Real Unión.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canvi de lloro a les vies de so, avui s'hi asseu al capdavant de la nau, el Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Espanya està fora del Mundial després de caure ahir a la tanda de penals contra el Marroc, després de l'empat sense gols en els 90 minuts de temps reglamentari i els 30 de la pròrroga. Els de Luis Enrique no van transformar cap dels 3 llançaments que van xutar ni Sarabia, ni Carlos Soler, ni Busquets. El rival dels marroquins a quarts de final serà Portugal, que va passar per sobre de Suïssa amb una golejada per 6-1. Per cert, encara en clau mundialista, Eden Hazard ha anunciat fa uns minuts a les xarxes socials que deixa la selecció belga després d'aquesta cita al Qatar. I el Barça femení es pot classificar avui matemàticament pels quarts de final de la Champions. Les de Jonathan Giraldez visiten el Bayern de Múnich en el quart partit de la fase de grups. S'esperen més de 20.000 espectadors a l'Allianz Arena. Què més tenim avui?
Comenta la recepció.
De seguida marxarem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés. A un quart compareix Gabri Garcia. També escoltarem les paraules de David Movilla en la seva presentació com a nou entrenador del Real Unión i tindrem les estadístiques per completar aquesta prèvia del Sabadell Real Unión. I a la segona part del programa, waterpolo amb el Media Day de l'Astralpool Natació Sabadell Femení abans del debut a la Champions. Demà juga derbi, per cert, el masculí. Demà també juga l'Oar Gràcia femení d'handbol. Demà comença el top bàsquet aquí a la ciutat i a més parlarem, per exemple, de vòlei o d'esquash.
L'actualitat de la primera ref.
Ho dèiem, en marxa aquesta 15a jornada, la intersetmanal, el grup 2, de moment UDL 1, Sanse 1. Per cert, amb l'exarlequinat Xavi Boniquet reclamant un gol fantasma a l'inici de la segona meitat, i la Nucía 0, Intercity 0. A les 7, avui, a Morevieta, Calahorra. A les 9, Barça Atlètic Eldense sense Pablo Torre i Castellón Numancia. Al grup 1, 4 marcadors ja definitius, Fuenlabrada 0, Mérida 1, Rayo Majadahonda 1, Real Madrid Castilla 2, Unionistas 2, Alcorcón 1 i Badajoz 1, Deport 0.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 hi ha un amistós força random, ara que hi ha aturada pel Mundial, el Nuevo Mirandilla de Cádiz, Manchester United.
I a les xarxes socials?
Missatge de de Quico Díaz a Twitter recordant la data d'aniversari del Joan Murtró, qui va ser alma mater del Mercantil. Abuelo, hoy cumples 76 años, allá donde estés, disfrútalo, aquí se te sigue queriendo y no se te olvida.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats ja retirats, el Sant, David de Navas i la migcampista Noemi Rubio.
Hotel Suís. Hotel Suís. Hotel Suís.
Una i nou minuts del migdia, insistim, d'aquest dimecres 7 de desembre del 2022. Crec que ha quedat força clar que és l'Hotel Suís, el programa que estem fent en directe a la 94.6, a poc més de 24 hores perquè torni a sonar la sintonia del Sabadell en joc, perquè tornem a tenir futbol aquí a la 94.6 i per última vegada, com dèiem, en aquest 2022, a l'estadi de la Nova Creu Alta, amb aquest duel entre el Centre d'Esport Sabadell i el Real Unión. Recordem que els dos partits que li quedaran en aquest any al Centre d'Esport seran fora de casa, diumenge a les 5 de la tarda a l'Enrique Roca de Múrcia contra el Real Múrcia i la setmana següent, diumenge al migdia, a Tajonar contra Osasuna Promeses. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, teòricament a 5 minuts perquè comparegui Gabri García. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Anem en hora o no?
No anem en hora. Per cert, ja he notat que ha començat la màgia a l'Hotel Suís.
No podia faltar avui aquesta dosi de màgia.
Amb
espectacle, sí, amb xou. No anem en hora, dius?
No, han arribat els jugadors ara fa tot just uns 5 minutets. Recordem que avui l'entrenament era a Sant Oleguer i això ho endarrereix tot una mica, i a més en una setmana curta m'imagino que les sessions d'entrenament s'hauran estirat per allò d'intentar aprofitar al màxim el temps i estirar al màxim, tot i que avui sigui jornada o sigui entrenament previ a partit. Això en una setmana normal, com bé saps Pau i com sap la gent, seria una sessió més suau, més d'estratègia, més curta en quant al temps, però insistim, tot just és la tercera, tenint en compte que la de dilluns va ser d'ara a mig camí entre la recuperació i l'inici de setmana. Per tant, en aquesta setmana atípica, un entrenament que s'ha estirat més del previst en el temps.
Alguna novetat, per cert, pel que fa a aquest entrenament? Algun input que haguem pogut copsar? Dic més que res perquè també Gabri aquesta setmana recupera així d'entrada els dos sancionats contra el Real Unión, tant Eudald Vergés com Armando Corbalán.
I els hem vist arribar tots dos amb la resta del grup. Res, que no ha passat o que no hi ha cap contratemps més enllà dels ja coneguts, és a dir, la baixa ja sabuda de Dan Gurdiel, continua recuperant-se en aquest cas el jugador del Bierzo, i encara li quedaran un parell de setmanetes, i tot i que per alguns està a cavall entre el primer i el segon equip, doncs la baixa també ja sabuda de Carles Segura, del tercer porter d'aquesta primera plantilla arlequinada, que també continua recuperant-se d'aquella intervenció a la mà. Per tant, dues baixes ja conegudes, dues baixes ja assumides. Per la resta, com dius, tothom a disposició perquè no hi ha sancionats i perquè, com comentaves Pau, es recuperen els dos jugadors que es van perdre el partit per sanció precisament a l'últim a Tarragona.
Doncs tant Eudald Vergés, el lateral esquerre, com el migcentre Armando Corbalán, veurem també avui, de les paraules de Gabri, doncs si algú no gira tan rodó, no? Si va acabar massa carregat, no?, d'aquest esforç de Tarragona, perquè recordem que el Sabadell és que no fa ni 72 hores, Sergi, que va jugar aquest duel al nou estadi i que des d'ahir ja tenim en marxa aquesta 15a jornada.
Sí, amb aquests dos resultats que es van donar ja a la tarda nit. Bé, l'únic dubte jo crec que continua sent l'estat de forma o l'estat de salut, o com gira després d'aquestes molèsties al genoll Alberto Fernández. El teníem el dilluns en el tribuna preferent especial des de l'Hotel Urpí, amb el Quinto, i ens explicava una miqueta com anava la seva evolució i quines eren les seves sensacions. Per mi crec que serà l'únic dubte important que pugui tenir Gabri ara de cara a la cita de demà contra el Real Unión. Saber si dosifica el Murcià, si arrisca amb ell, a risc, valgui la redundància, de poder-lo perdre de cara al cap de setmana a l'Enrique Roca de Múrcia. Sabem també que per ell, i ens ho explicava Pau, per als que són més fidels, segur que ho recordaran, que evidentment dels dos partits no es volia descartar de cap dels dos, però que molt especial el fet de poder jugar a casa seva, davant de la seva gent, davant de la seva família, davant de tot plegat, doncs veurem si això influeix o no en la decisió a última hora del tècnic, encara que crec que tot anirà més al voltant de com es trobi Alberto que no pas de sensacions més sentimentals personals.
I a tot això, Sergi, a l'espera doncs, això que apareguin els protagonistes per allà, ho dèiem, dos marcadors definitius, aquest empat a un entre UDL i Sanse, a última hora va marcar el filial de la Real Sociedad, i també l'empat sense gols entre la Nucía i l'Intercity, que sí que és cert que, tot i que la Nucía hagi avançat al centre d'esport Sabadell a la taula i que el Sabadell sigui ara 12è, home, dos empats que no venen malament.
No, 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 són dos resultats, si haguéssim de triar, jo crec que perfectes, en el sentit de que, bé, el Sanse el sí que el tens una mica més allunyat, però tampoc és excessiva la distància que té l'equip que entrena Sergio Francisco respecte al Sabadell.
6 punts ara
mateix. Exemple, correcte, però per exemple l'AUD continua allà, en part darrere del Sabadell, després d'aquesta jornada, i ja havent jugat el seu partit, com comentaves, el tema de la Nucía Intercity, doncs sí, et supera un dels dos, però continua estar tothom allà en aquest mocador, que si demà el Sabadell, i estem convençuts que serà capaç de fer-ho, és capaç de guanyar i sumar els 3 punts davant el Real Unión, doncs home, el pas de gegant que fas, ni molt menys definitiu, evidentment, però sí que és un pas important aquest, el que suposaria 4 jornades seguides sense perdre, 4 jornades seguides sumant, i a més el que diem, després d'un novembre que va ser molt pobre amb aquell 2-12, doncs home, ara et marcaries un inici de desembre amb un 6-6, que és evident que es veuria reflectit a la classificació.
Sí, la veritat és que guanyar demà gairebé t'assegura passar el Nadal tranquil, i molts s'haurien de torçar les coses, tant contra el Real Murcia com contra el Promeses, per passar-lo en descens, insistim sempre doncs, en aquesta equació, guanyant el partit de demà a l'estadi contra el Real Unión. No sé com està el pati ara mateix, Sergi, si apareix Gabri per aquí, no apareix...
No, l'hem vist passar ara fa una estona, encara vestit d'entrenament, perquè ens entenguem, encara amb el xandall, no sé si aprofitarà per dutxar-se i canviar-se el tècnic de Sallent, ha marxat cap a vestidor, això sí, però com diem, encara sense haver vist masses efectius que marxessin cap a casa. Sí que ha passat tota la plantilla i que han anat cap a vestidors a canviar-se ja, o dutxar-se i canviar-se, però encara no hem vist marxar ningú. Ja et dic que han arribat just gairebé quan sonava la sintonia de l'Hotel Suís.
Doncs mira, aprofitem mentrestant, i si no em talles en qualsevol moment, per escoltar també què ha dit el seu homòleg a la banqueta del Real Unión, David Movilla. Recordem, ara ho dèiem al principi, que divendres va ser destituït, Aitor Zulaika, després de la derrota contra el Nàstic de Tarragona. Van trigar uns dies, això sí, a fer-lo fora. Contra el Numancia el cap de setmana va dirigir l'equip de forma interina Iñaki Goicoechea, a més aconseguint la victòria per 0-2, i dilluns, abans d'ahir, es va fer oficial l'arribada de David Movilla, aquest tècnic de 42 anys nascut a Baracaldo i que havia estat l'artífex de la classificació del Zamora per jugar a primera ref. La temporada passada va ser destituït a l'inici després de 13 partits, 2 victòries, 2 empats i 9 derrotes. Va ser el balanç. Com dèiem, aquest matí ha estat presentat. Escoltem un parell de fragments. La primera, el primer d'ells dient que, vaja, que no ha dormit massa aquesta setmana pel volum de feina que se li venia al davant, i que, vaja, tampoc ha parlat massa del Sabadell perquè, com dèiem, són massa inputs aquesta setmana i tampoc vol instaurar una revolució tan aviat.
Caótico en cuanto a, bueno, semana muy, muy corta, muchas cosas que realizar y bueno, hay que discriminar respecto a cómo me gusta llegar a la competición, pues ahora mismo, bueno, pues trataremos de aprovechar el buen trabajo que hay realizado ya y bueno, pues adaptarnos.
Sergi, que compareix Gabri, no?
Sí, ja el tenim en sala de premsa.
Doncs ens esperem a escoltar el segon fragment de David Movilla. A punt de compareixer el de Sallent.
Sí. Míster, bona tarda. Començo preguntant-te per una circumstància pràcticament que és doble. La primera, de normal t'hagués preguntat per aquesta setmana curta, aquest tenir pocs dies per preparar el partit, però t'ho afegeixo i t'ho doblo, que diria aquell. Tornem a trobar-nos amb una setmana semblant a la de Sòria, en el sentit de canvi d'entrenador, i no sé si t'ha trastocat molt els plans a l'hora de preparar aquesta cita contra el Real Unión.
Vale, sí. No, no, està clar que que ja de primeres ja és una setmana per nosaltres aquesta categoria ja diferent. No estem acostumats a tenir 7 dies 4 partits i per aquesta part doncs, ja és una setmana diferent que canvia plans, a més un viatge a Múrcia llarg de cara al cap de setmana. Bueno, ja era una setmana complexa en aquest aspecte i a més, com deies tu, doncs, li afegim aquest canvi d'entrenador, última hora divendres, al matí, dissabte es jugava, no diumenge, amb l'analista, creiem que va ser el que va fer les funcions d'entrenador i guanyant 0-2, no? Per tant, passen, després d'aquest resultat hi ha la presentació del nou entrenador, per tant, pues difícil, eh? La veritat que no pots, tot el que teníem analitzat abans, jo crec que no ens pot no podem tenir com a referència. Pensàvem que després de Numancia i amb aquest resultat potser continuaria, li donaríem continuïtat, no? a aquesta persona que va substituir a l'entrenador, però no ha sigut així i arriba un entrenador nou a sobre que a més porta des del novembre l'any passat quasi bé un any sense entrenar, no? L'últim equip al Zamora, el novembre l'any passat va ser destituït, si no vaig malament. Per tant, hem de tirar bastant enrere per poder veure alguna cosa, tenir relació respecte a aquest entrenador. Però bueno, complicat, també vam tenir a Numancia i bueno, en aquest cas doncs, no ens agrada, no? Mai. Jo crec que a ningú li agrada jugar contra un equip que canvia entrenador pel tòpic aquest que hi ha, no, diguéssim, i a part perquè a part d'això, que no en fem gaire cas però hi és, perquè no podem veure gaire cosa, no tenim quasi bé referències.
Sí, Gabri, volia preguntar aquest partit com l'afronteu des de dins el vestidor?
Com s'afronta des de dins el vestidor?
Guanyar vol dir mirar cap amunt?
Guanyar és mirar cap amunt o allunyar-se des de baix? Quina és la lectura?
Sí, mira, jo ahir veient també algun programa d'aquí de la ciutat respecte al Sabadell i amb algun jugador convidat i tal, mira, els jugadors, i és normal, són molt optimistes i sempre diuen, no, aquest equip nosaltres som capaços està molt bé, però el nostre objectiu és sumar els, no sé, 46 punts, possiblement. 47, 48, no sé. Per ahí estarà la salvació. Aquest és l'objectiu d'aquest any. I jo sé que els jugadors, pues, els hi demaneu, i després de guanyar el Johan Cruyff, pues, estan molt contents, i després de guanyar el Nàstic, pues, eufòrics, i llavors, clar, ells són capaços, no? I és normal, i és molt bo que tinguin aquesta ambició. Però nosaltres, en aquest cas, nosaltres dic, que sabem una mica pues, com ha anat tot i que tenim molta confiança en aquests jugadors, però hem de ser molt conscients de que l'objectiu d'aquest any és sumar els 46, 40, t'he dit, no sé quants, però 40 i pico de punts per salvar l'equip. I això és el que ens volem cada setmana. O sigui, sumar 3 més, tenir 21, ojalà sigui demà, i anar restant pues, aquests 40 i pico que volem tenir al final no, volem tenir almenys per abans que acabi la temporada. Això és una mica com mirem nosaltres realment la classificació. I després és veritat que el tema, bueno, de no veure, ho vaig dir l'altre dia, entre els 5 quadrets aquells vermells, no, que pues, sempre ajuda pues, a poder està una mica més, no? Tot i que és un punt de diferència, o dos, i fixa-t'hi que és un partit, però bueno, sempre és millor veure't a fora, ni que sigui un punt, que no a dins, perquè al final de temporada un punt o dos fa baixar o no, no? Per tant, crec que és això, una mica també psicològic en aquest cas, però sobretot, o sigui, el nostre objectiu el tenim molt clar, i hem de ser molt conscients, tot i que m'agrada molt, i crec que és la que ha de ser l'ambició dels jugadors, que sigui aquesta.
Sí, jo tornant una miqueta enrere, Gabri, i amb tots els interrogants...
Sí, he contestat bé, perdona, Sergi.
Amb tots els interrogants que dèiem al principi que hi ha de cara a aquest partit, per tot això, per aquestes circumstàncies, pels seus canvis, per el nou entrenador,
del que heu pogut veure, coneixent una miqueta el que t'has hagut de remuntar, us heu hagut de remuntar mesos enrere per veure quin és l'estil del míster, i del que coneixíeu ja de la plantilla del Real Unión, què t'esperes? Per on creus que pot venir demà el conjunt Irundarra?
Bueno, és un equip que les dues últimes sortides ha guanyat. Per tant, el camp de l'Intercity va guanyar 1-2 i el camp del Numancia 0-2. Han sigut les dues últimes sortides que ha tingut, vull dir que ha sumat 6 punts fora de casa. Per tant, tot i no ser un entrenador o tal, però són els mateixos jugadors. Això ja és un aspecte a tenir en compte, no? De que és un equip que competeix molt bé i fora de casa últimament està demostrant que independentment qui sigui l'entrenador ha sumat 6 punts, això d'inici. I després doncs, m'espero un equip que amb els pocs dies que ha tingut, jo no sé si va ser presentat doncs, dilluns o dimarts, diria que dilluns, em sembla que va ser oficialitzat el nou entrenador, amb el dia que de presentacions que hagi pogut entrenar 2 dies i una previ partit. Per tant, m'espero un equip que crec que en contra una mica, potser, és que ara estic fent una pel·lícula que potser no serà així, després em direu és que no sé si no encertar res, però sent un entrenador crec que té una idea de joc atrevit, associatiu, per lo que he vist, de fer pressions altes amb pilota, bueno, formar estructures per guanyar superioritats. De lo que he vist, jo crec que potser aquesta setmana no ha tingut temps a fer tot això. Llavors m'espero, pues, igual més, un entrenador que va fora de casa a un camp gran contra un equip que ve de guanyar, pues, que sigui una mica més conservador, no? I que ens doni potser la responsabilitat del partit a nosaltres i que nosaltres l'hem de gestionar bé, aquesta responsabilitat. Vull dir, de ser més, més protagonistes del joc, no? Donar-nos molt la iniciativa i el gestar en un aspecte més conservador. Això és el que m'espero.
Ells tenen el pitxitxi de la Lliga. Si això condiciona la idea de joc del Centre Esport Sabadell a l'hora d'estar més alerta d'aquesta referència ofensiva.
Bueno, evident que ve, com deies tu, el màxim golejador amb 9 gols, que no és un punta molt referent, és un jugador més de banda, és un jugador que juga més a cama canviada i d'allà cap a dintre és un jugador molt perillós perquè dels 9 gols crec que 6 han sigut de xut de fora l'àrea, val? O sigui, vull dir que són números interessants a saber i sobretot a tenir controlats, com tu dius, no? Que potser ens trobem davant un jugador que de fora l'àrea potser és el millor. Jo diria que va haver una estadística que és el millor jugador de primera ref fins ara en aquest tipus de jugades, de golejadors, no? de xuts de fora l'àrea. Per tant, sí, hem d'estar molt, molt, molt atents a això, perquè normalment si una cosa tenim avui al futbol i nosaltres per suposat és que no xutem no es xuta a porta, quasi bé. Si ens fixem molts partits que veiem nosaltres o que veiem per la tele, diem per què no xuta, no? És veritat que és un aspecte del joc que ens costa, però en aquest cas tenim davant potser l'equip més efectiu amb això. Per tant, hem d'estar molt atents, sobretot a aquest jugador, que no sigui capaç d'estar en situacions fàcils de fora l'àrea, a més xuta a distàncies grans sense cap problema, doncs aquest aspecte sí que és important que demà el tinguem controlat.
Si no dius el contrari, Alberto podria ser l'únic dubte per com està i per aquest cúmul de partits en pocs dies. La resta entenem que bé, tret de Gurdiel i tret del Carles Segura, i a sobre recuperes 2 sancionats. Se t'acumula en aquest sentit a l'haver de trencar una mica més el cap per pensar, o després d'una victòria no costa tant mantenir la mateixa línia?
Bueno, després d'una victòria jo crec que no costa tant. No costa tant, i més perquè han hagut 4 dies de recuperació. Al final, bueno, si hagués sigut un dimecres, retalles un dia més d'aquesta recuperació, anem a dijous, de dijous a la tarda. Bueno, han sigut 4 dies en les que crec, i per lo que he parlat i he anat preguntant als jugadors, estan bé, a nivell físic i a nivell de sensacions, de fatiga, estan bé. Per tant, bueno, com deies, tenim Alberto que no acaba d'estar al 100%, i recuperem a Armando i Eudal de sancions, és veritat. Bueno, potser hem de donar alguna cosa de frescura a l'equip, sí que és veritat que necessitem en algunes posicions potser, i pensant en diumenge, que després sí que són 3 dies, el que et deia dels 3 o 4 dies sí que canvia, després anem a 3 dies i és un dia menys de recuperació amb un viatge molt llarg, bueno, allà potser sí que hem de mirar més, però tenint en compte això, pues, amb alguna peça sí que varia, però venint de victòria, crec que fent un partit molt correcte, bueno, pues, les possibilitats de que hi hagi molts canvis són menys, evidentment.
Ell sí que parla una mica de l'estil de joc del Real Unió. Si el fa un equip més perillós, el fet de que sigui un equip que pugui venir a especular una miqueta més, a tancar-se una mica més i a esperar. Sí, ha de ser clar la concentració defensiva de l'equip davant un equip que pugui generar poc.
Sí, és tot bastant, com deies, estem parlant ara fent previsions i jo t'he explicat una que potser no passarà, eh? El Real Unión, ja amb el seu abans antic entrenador, també era un equip que intentava fer bastantes coses, eh? No era un equip que jugava molt directe, sobretot he vist fora de casa, lògicament sempre ens fixem més fora de casa, que intentava fer ja coses també a nivell associatiu, per tant els jugadors són els mateixos, el perfil és el mateix. Una vegada jo t'he dit el que m'esperava, que igual sí que fos un equip més conservador en la fase defensiva, crec que en la fase ofensiva tenen jugadors per fer el seu joc, sincerament, i a partir d'aquí a vegades, tot i que no has pogut treballar molt, si tens els jugadors que ja venen d'una dinàmica o d'un estil bastant semblant al que a tu t'agrada, doncs bueno, jo crec que és donar-li una mica de continuïtat a això, no? Jo crec que quan arribes a un club en tan pocs dies et centres molt en l'aspecte defensiu i en l'ofensiu deixes que l'equip, pues, d'alguna manera, no, funcioni com estava funcionant fins a l'arribada fa 2 dies. Per tant, bueno, tampoc més per un equip de moltes transicions, un equip que potser sí que té la pilota, quan la recuperi, i respecte a l'altre que deies del dia de la Reial, sí, evidentment, aquell dia, pues, bueno, com dius tu, amb poca cosa ens van poder guanyar el partit, i sempre diem, no, que aquestes errades, aquestes experiències que estem tenint en molts partits, sigui per lo que sigui, aquest va ser per això, un altre va ser per una altra cosa, doncs que ens ajudin a intentar minimitzar-les. Sempre parlàvem d'això, no, d'intentar minimitzar aquestes coses, perquè considerem que durant el partit sempre tenim ocasions, creem ocasions, tenim possibilitats, i per tant minimitzar aquestes situacions ens apropen molt més a aconseguir els 3 punts, evidentment.
Sí, jo voldria fer una última, que no té directament relació amb el partit de demà, però sí amb les dates que estem, i parlo del mercat de fitxatges, d'aquest mercat que s'obre d'aquí 4 dies mal comptats, i amb la previsió de que siguin 2 escenaris diferents, amb tota la situació que està vivint el club en aquest mes també, amb què s'està treballant, si és que s'està treballant en alguna cosa?
Bueno, com tu dius, i jo tinc poca informació, bueno, poca, vull dir, la que tenim quasi bé tots els que estem aquí el dia a dia. Home, el mercat d'hivern, com deies, està aquí a prop, però nosaltres, jo fins al dia d'avui no he tingut cap contacte amb ningú per poder d'alguna manera dir o expressar una mica el que crec de on l'equip necessita potser reforçar-se o no, o el que volem fer. Jo el més contacte que tinc és amb el Jaume, el dia a dia, perquè el Gerard no fa uns dies que no el tenim, i però vindrà, i amb el Jaume sí que tenim aquest una mica de contacte, però jo tampoc vull mirar molt més enllà de lo que no sigui jugar aquests 3 partits. Ja veurem què passa durant aquests 3 partits, què passa al club, com deies, no? Bueno, sembla que està tot bastant encaminat, però bueno, falta el final. No ho sé, no ho sé la idea tampoc que hi ha de cara a aquest mercat d'hivern. És que no puc dir res més perquè no, i també ho trobo lògic, no he parlat amb ningú que em demani a dia d'avui l'equip que necessita, que no necessita. Bueno, jo crec que hem d'esperar pues, a aquest partit del dia 18 i a partir d'aquí veure cap a on volem anar d'alguna manera en aquest mercat d'hivern, però ara mateix no és una cosa que jo ni m'hagi ni estigui ficant, ni m'estigui mirant, ni hagi parlat amb ningú per saber el que penso jo de l'equip o quines posicions hauríem de millorar. A dia d'avui tenim aquesta plantilla i molt content de tenir-la, per tant és que no puc dir res més, Sergi, que no sigui això. A dia d'avui no tinc més informació, ni jo he donat cap tipus d'informació.
Doncs acaba aquí la roda de premsa del míster, la roda de premsa de Gabri, prèvia a aquest partit de demà contra el Real Unión. Recordem, per posar una miqueta d'agenda ràpida, Pau, que divendres no hi haurà compareixença de Gabri, sinó que demà, per no allò de saturar dimecres, dijous, divendres, en el postpartit, serà ja també la prèvia, per dir-ho així, del partit de diumenge contra el Real Murcia. Aquesta doble cita en qüestió de 3 dies que té el Centre d'Esports Sabadell. Penúltim seria ja el de Murcia, el partit abans de tancar el 2022, quedarà només Pamplona.
Doncs incertesa, també pel que fa al voltant d'aquest mercat d'hivern. No he volgut donar massa més informació, massa més detall que Gabri García. Podríem dir que ha llançat pilotes fora en aquest sentit. Simplement, Sergi, un parell de punts per rematar. El Pichichi a qui es refereix, no sé si en algun moment s'ha esmentat el nom, és Nacho Sánchez.
No s'ha dit, però sí, evidentment.
Aquest jugador que porta 9 gols.
No era difícil de trobar, que diria aquell.
Sí.
No n'hi ha tants que hagin marcat 9 gols a aquestes altures de temporada.
És que a més porta 9 dels 16 gols del Real Unión. A més, la matemàtica, els números es fan fàcils, perquè ha jugat 999 minuts, per tant, és un gol cada 111 minuts. Gens malament, com deia Gabri, per no ser una referència pura al davant, al jugador canari. I a tot això, ni que sigui per rematar-ho, Sergi, va veure el tribuna preferent del dilluns, no? Entenc?
Això ha semblat. I, home, no et diré que la paraula és molest amb Alberto, en aquest cas, sinó simplement aquesta visió que tenen els jugadors respecte als entrenadors. És lògic que l'entrenador també s'hi juga bastant més que el propi futbolista, que és bastant més agosarat, i a més no és el primer cas de jugador que sentim que diu aquest equip, ho va dir el capità, de fet, César Morgado, ara fa algunes setmanes, recordeu, també va dir, veig aquest grup, n'he estat a molts vestidors, i sé que aquest equip et donarà alegries. Doncs bé, sembla que el míster és dels que ha d'anar tirant aigua al vi, com a mínim perquè ningú no es pugi allò que es diu a la parra abans d'hora.
Doncs res, demà a 6:15 ens hi posarem nosaltres des de l'estadi de la Nova Creu Alta amb aquest últim Sabadell en joc del 2022. Gràcies, Sergi.
Apa, fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Per cert, que teníem pendent escoltar un últim fragment de David Movilla, del tècnic del Real Unión. Ha parlat molt avui Gabri García sobre com espera que surti demà el seu homòleg a l'estadi de la Nova Creu Alta, ja a la banqueta del Real Unión. I precisament el fragment, el tall de veu que faltava per escoltar de Movilla, era precisament sobre això, sobre el seu estil. El tècnic de Baracaldo deia que arribava al Real Unión amb una llibreta en blanc per posar-se a disposició del club, i atenció també al símil que feia en aquest sentit.
Si fuera un sastre no vengo ya con el traje hecho. Si fuera un sastre vendría a tomar las medidas, ¿no? Para ver qué traje es el idóneo para este club y para este equipo. Y en ese sentido me pongo al servicio del club y me adaptaré a ello con el fin último, evidentemente, de crear un equipo de alto rendimiento.
Doncs això, feia aquest símil David Movilla amb un sastre dient que es posa a disposició del club, que arriba amb una llibreta en blanc i en funció també de les necessitats i de les qualitats dels seus nous futbolistes. Per rematar aquesta prèvia del Sabadell Real Unión de demà, insistim, a 6:45 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell, en directe des de l'estadi de la Nova Creu Alta, les estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Quan escoltem el nom de Real Unión, a tots se'ns passa pel cap el gol fantasma de Joel Álvarez a l'Estàdium Gal i la controvertida actuació arbitral, per dir-ho suaument, d'Enrique Ortiz Blanco. Però hi ha hagut altres enfrontaments al llarg de la història contra l'equip irundarra.
Els precedents.
Sense anar més lluny, l'últim duel a la nova Creu Alta entre tots dos va ser l'anada de la semifinal del play-off del 2009, en què el Real Unión va agafar avantatge amb un solitari gol de Juan Domínguez a la mitja hora de joc. Roberto Morales, a més, va fallar un penal a les acaballes, jugant 11 contra 10. Abans d'això, el balanç era impecable per al centre d'esports. 6 partits a Sabadell, 6 victòries locals, 21 gols a favor i només 5 en contra.
Les xifres del partit.
Entre la derrota contra el Sanse i l'empat contra la SD Logroñés, el Sabadell fa 2 partits que no dona una alegria al públic de la nova Creu Alta. Per contra, davant hi haurà un Real Unión que només ha guanyat 2 vegades aquesta temporada lluny de l'Estàdium Gal, però que han estat en els 2 últims desplaçaments al camp de l'Intercity i diumenge passat al del Numancia.
L'estadística.
L'últim partit de l'any natural a la nova Creu Alta no ha estat sinònim de regal nadalenc en l'últim lustre. Únicament una victòria, però quina victòria! El Sabadell va acomiadar el 2019 amb el famós 4-0 contra el Lleida Esportiu, després que els de la Terra Ferma juguessin Copa 48 hores abans i es presentessin al temple sota la banda sonora de Pirates del Carib. La resta, 2 empats contra el Castellón i el Mestalla i 2 derrotes contra l'Alcoyano i l'Andorra. Aquesta darrera fa poc més d'un any en l'estrena de Pedro Munitis a la banqueta arlequinada.
Amb el xiulet a la mà.
Per segon partit consecutiu, un altre murcià, Juan Antonio Campos Salinas. Aquest és de Cejín, de 33 anys, i compleix la seva 9ª temporada a la categoria de bronze. De fet, el Sabadell-Real Unión serà el seu partit número 100 de Lliga. Amb els arlequinats té 4 precedents i no són massa bons. La temporada passada, 2 derrotes per 1-3 contra el Castellón i 3-1 al camp de l'Atlètic Balears. I abans, un empat sense gols al Collao del Coi i una derrota per 1-0 al camp de l'Atlético Levante. Amb els irundarres, en canvi, s'estrena demà. La seva mitjana és de 6,55 grogues per partit i 0,31 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
I ara és moment de recordar-vos que ha tornat el Quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també la vostra ràdio, el segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tenim preparat ja un munt de regals, premis pel Quinto, premis per la plena. És molt fàcil, només heu de passar per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem.
Remena!
Atenció, a les xarxes socials ja, perquè hem cantat ja els 10 primers números del Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar a tres quarts de dues. De tornada a l'Hotel Suís, hem dedicat la primera part del programa a aquest Sabadell Real Unión de demà a tres quarts de set. Ara obrim bloc poliesportiu perquè hi ha moltes cites també aquesta setmana. No només el futbol, no s'aturen moltes competicions i, de fet, mitja hora abans de començar aquest Hotel Suís, el Club Natació Sabadell d'Astralpool ha programat un media day del femení, de l'equip femení, del sènior femení, a dos dies de votar a la segona fase de grups de la Champions a Hongria, a Eger, contra l'anfitrió, contra el Ferencváros i contra el Mataró. Allà hi hem tingut a l'Oriol Ferran. Què tal, Oriol?
Molt bon dia, Pau.
Com ha anat la cosa?
Pues molt bé, aquest media day que, com dius, s'ha celebrat a la Fine Network Aquàtic de Canllong i on s'ha preparat, on està tot preparat ja pel debut de la segona fase de la Champions, que es disputarà, com deies bé, a Eger, a Hongria. A l'Astralpool, recordem, s'ha estalviat la primera fase, així que debuta directament en aquesta segona, i s'ha vist enquadrat el grup amb el Ferencváros, amb l'Eger i amb el Mataró, un conegut ja per les noies de David Palma.
Molt conegut, sens dubte. El principal rival en competició domèstica aquesta temporada, i no només aquesta temporada, sinó també les darreres. A tot això has pogut parlar amb protagonistes. Divendres amb el Sergi Parc ja en donareu més detalls, perquè en parlarem d'aquesta prèvia sobretot contra el partit del Ferencváros, que serà el primer, però has tingut protagonista avui, no?
Sí, hem pogut parlar amb la Laura Estera, amb la portera de l'Astralpool, Natació Sabadell, que va arribar l'any 2010 a les files del club i que ha jugat un bon grapat d'edicions d'aquesta Champions, a més de ser una peça clau a les 5 Champions aconseguides per la Natació Sabadell. Si et sembla, l'escoltem.
Vinga, va.
Amb Laura Ester, portera de l'Astralpool Natació Sabadell. Primer de tot, bon dia.
Hola, bon dia.
Ganes de tornar a la Champions, és una competició que ha jugat molts anys. Costa trobar-li l'al·licient o cada any és diferent?
Jo crec que no, al final l'any que consti trobar l'al·licient serà l'any que jo crec que ens haurem de retirar el waterpolo. O sigui, jo crec que si seguim jugant, seguim entrenant, donant el millor a nosaltres cada dia, és per aquests partits, sobretot.
Un grup amb Ferencváros, amb Eger i amb Mataró, de sobres conegut. Quin creus que serà el partit clau per poder arribar als quarts de final?
Jo crec que al final tots tres. O sigui, tenim un grup que és un grup potent, amb dos hongars que al final juguen a casa, sí que és casa d'un, però al final estan jugant a casa, i un Mataró que des de fa anys es està ficant les coses molt difícils tant a nivell internacional com a nivell nacional.
Què s'ha hagut de treballar aquestes últimes setmanes de cara a aquesta segona fase?
Bueno, al final, com sempre es diu, els partits es juguen des de defensa, i llavors estem treballant molt bé la defensa, tant en igualtat com en una de menys. O sigui que hem estat sobretot ficant-nos molt en defensa, defensa, defensa.
Arrenqueu amb el Ferencváros, després contra l'Eger, diumenge, després ja contra Mataró. Aneu partit a partit, penseu ja en, per exemple, amb el Mataró, que ja el teniu més conegut i ja treballeu d'una altra manera, o com es treballa una segona fase d'aquest tipus?
Doncs sí que és veritat que hem de pensar una mica en tots, però principalment el que estem treballant ara és en el partit de divendres. Hem d'anar partit a partit, són tres partits molt importants que seran molt difícils, haurem de buidar-nos dintre l'aigua en els tres, no ens podem relaxar en cap moment perquè són equips molt potents, i volem intentar arribar diumenge amb la classificació assegurada, i esperem que el diumenge tant Mataró com nosaltres ens juguem primer i segona posició, que arribem els dos ja classificats.
Doncs moltes gràcies, Laura, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs Laura, Pajarito Ester, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell amb l'Oriol Ferran, a 48 hores una mica més d'aquesta estrena a la Champions. Recordem que ja li hem de dir Champions a partir d'aquesta temporada, i no Eurolliga perquè ha canviat la nomenclatura la lent. Per rematar, Oriol, repassem també horaris d'aquesta triple cita que tindrà l'Astralpool.
Sí, debut divendres contra el Ferencváros a 7:15, l'endemà contra l'Eger a 7:45, i tancaran la segona fase contra el Mataró a 10:00 diumenge.
Doncs déu-n'hi-do, gairebé sense descans entre el partit de l'Eger i el del Mataró. Teòricament, sobre el paper, diuen que el diumenge serà el partit per la primera plaça, però s'haurà de lluitar a l'aigua. Oriol Ferran, gràcies.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
Això pel que fa al femení i pel que fa al masculí de l'Astral Pool, com és el cas del Sabadell Real Unión, també li toca jugar aquest dijous tot un partidàs com és el derbi de la divisió d'honor a la piscina del Club Natació Terrassa. Els de Quim Colet tenen l'oportunitat de sumar la novena victòria en 9 jornades i d'esvair els dubtes de l'últim partit a Can Llong en què van patir per tombar el dèbil Cavalla. Davant hi haurà un conjunt lagarenc que és quart a la taula amb 6 victòries, 5 de les quals a la seva piscina i 2 derrotes. Colet preveu un duel igualat contra un rival que sortirà, diu, motivat.
Un derbi i sempre la dificultat. Vull dir, el Terrassa és un molt bon equip que juga a casa. Després, bueno, clar, els equips que estan darrere nostra, doncs és un repte per ells poder jugar el partit i poder guanyar-se, i aleshores doncs, es planteja un partit realment complicat. Estan jugant a Europa, això vol dir que, bueno, que tenen també un bon ritme, etcètera, etcètera, i serà un partit realment doncs, molt dur.
A 3:15 arrencarà el derbi a les instal·lacions del Natació Terrassa, un Astral Pool masculí, per cert, que d'aquí tot just una setmana torna a tenir partit de Champions, en aquest cas a la piscina del Brescia italià, en el primer desplaçament de la temporada en competició europea.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I més cites intersetmanals, com per exemple la de l'Oar Gràcia a la divisió d'honor plata femenina. Les de Carol Carmona viatgen a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se demà al migdia al Benidorm. Les verdiblanques afronten el partit amb la confiança recuperada després de guanyar dissabte el duel directe contra el balonmano La Roca, un triomf que ha permès l'equip posar-se de nou segon a la classificació, però en aquest últim compromís hi va haver alguns desajustos que la jugadora Clàudia Marrugat demana corregir.
Ajustar una mica la defensa, que en alguns moments hem tingut sortides que no haurien de ser, hem deixat el pivot molt sol, i en atac doncs, seguir treballant amb continuïtat, movent la pilota, perquè realment quan desplacem la defensa trobem espais.
Sobre el paper, l'Oar Gràcia parteix com a favorit, ja que les alacantines se situen a la part mitjana baixa de la taula. A més, les gracienques són les úniques de la Lliga que es mantenen invictes a domicili. Marrugat explica l'ambiciós objectiu que s'han fixat al vestidor aquesta setmana.
Bueno, som conscients que és una setmana dura, però teníem l'objectiu de 6 punts en gairebé una setmana. Ja tenim els dos primers, ara entrenarem dilluns, a dimecres viatgem, i pel primer partit contra Benidorm, que en principi, tot i ser a casa seva i un viatge complicat, hauríem de també guanyar aquests dos punts.
Demà a les 12 del migdia comença aquest Benidorm Oar Gràcia d'una dotzena jornada de plata que va arrencar ahir amb León Alicante 25, La Roca 24. Per tant, en cas de guanyar, les de Carol Carmona obririen un forat de 3 punts respecte al conjunt roquerol.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I una altra cita que arrenca demà a la ciutat, però que en aquest cas s'allargarà fins dissabte, és la 13a edició del Top Bàsquet Ciutat de Sabadell que organitza el Club Esportiu Escola Pia. Dimecres passat, el dia de la presentació, ja vam fer un primer tastet explicant-vos que hi hauria prop de 600 participants o, per exemple, també la presència, novament, d'equips internacionals com el Team Masovia polonès. Les finals seran el dia 10 al Pavelló Nord, a 11:45 les mini i a 12:45 les infantils. Per completar-ho tota aquesta prèvia, rescatem una conversa de l'Oriol Ferran precisament amb el Guillem Reina, un dels organitzadors d'aquest Top Bàsquet.
Doncs amb el Guillem Reina, primer de tot, explica'ns una mica de què va aquest Top Bàsquet, que no és la primera vegada que se celebra a la ciutat. Com funciona?
Bueno, és un torneig que organitzem un club aquí de Sabadell, com el Bàsquet Pia Sabadell, i bueno, venen equips internacionals, venen equips d'Espanya, equips de Catalunya. Sobretot busquem, és un torneig d'alt nivell, venen els equips de més nivell de Catalunya, per tant busquem bon nivell també a Espanya internacional. I bueno, som una organització petita, però que ens organitzarem bé, tenim transport, utilitzem els 4 pavellons de la ciutat, i bueno, com cada any esperem que sigui un torneig que gaudeixi la gent, i bueno, sobretot que gaudeixi la gent del bàsquet i que no hi hagi cap problema i tot vagi rodat.
Com es diversifiquen els diferents equips amb els diferents pavellons, com comentaves?
Al pavelló sud estarà el torneig mini masculí, a l'escola Pia, el pavelló de l'escola Pia està l'infantil femení, al pavelló Can Balsac l'infantil masculí i finalment al pavelló nord jugarà l'infantil femení.
Què vol dir per la ciutat acollir un torneig d'aquestes característiques?
Bueno, al final és una responsabilitat gran que vinguin equips de fora, però bueno, és un orgull, no? Poder unir aquí a gent de Polònia, gent de Mallorca, de Màlaga. Llavors jo crec que per la ciutat això és excel·lent i donem, els hi donem l'opció d'allotjar-se a hotels d'aquí, a tots els equips de fora, i proporcionem uns transports als equips de fora i bueno, jo crec que la ciutat queda ben vista per aquests equips.
A més, no només es veurà presencialment, sinó que també es podrà seguir per les xarxes, es podrà seguir per internet.
Exacte. Tenim, sobretot, amb Swish, poden seguir, és una app on poden seguir tots els partits, els resultats, poden seguir els punts que fan, sobretot famílies que no puguin venir, per exemple, m'invento de Màlaga, imaginem que no, alguna família no pot venir, pot seguir el partit, els punts que fa el seu fill, per exemple. No? I també estem, aquest any estem a Instagram, @topbasket.sbd, on penjarem, anirem penjant fotos, anirem penjant vídeos, ara estan penjats tots els grups i estan penjats tots els equips, però anirem penjant durant el torneig vídeos i highlights dels partits perquè puguin seguir la gent.
Més enllà d'aquesta edició, ja per rematar-ho, quins són els objectius de cara als pròxims anys? Créixer a nivell de participació, créixer a nivell de categories, ampliar els pavellons de la ciutat? Com ho plantegeu?
Bueno, sobretot expandir-nos, no? Cada cop més, arribar a més equips de fora, sobretot els d'aquí a Catalunya sí que ens coneixen tots, però per exemple aquest any ja ho hem pogut aconseguir, com a Mallorca, que ens va venir un equip l'any passat, aquest any ha vingut un altre de Mallorca, llavors és expandir-nos, perquè tema de nivell, estem en el màxim nivell i és difícil créixer més, però sí que expandir-nos sobretot a equips de més de fora, que cada cop vinguin equips més diferents i que els equips d'aquí, sobretot de la casa, puguin jugar contra equips que no jugarien normalment a la Lliga.
Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé l'organització.
Moltes gràcies.
Últims 5 minuts d'Hotel Suís. Hem de parlar també de vòlei i del cara i creu dels sèniors de la secció del Club Natació Sabadell. El passat cap de setmana l'equip masculí que dirigeix Roberto Pozzato va caure 3-1 a la pista del Roquetes, que avançarà els nedadors a la classificació de Superliga 2. Els sabadellencs van caure en els dos primers sets, van retallar distàncies en el tercer, però no van poder forçar el tiebreak perdent la quarta mànega per 25-18. Tot i la derrota, el Natació Sabadell es manté a la zona plàcida de la taula. Jordi Aris, jugador veterà de l'equip, té clar quin és l'objectiu principal de la temporada.
Sí, sense cap mena de dubte, el nostre plantejament i el nostre projecte passa per la base, per la formació de xavals joves. La veritat és que hi ha un gran nombre de xavals de 15, 16, 17, 18, 19 anys que ens estan donant que composen més de la meitat de l'equip. L'entrenador, a més, està fent moltes rotacions que crec que són importants en aquests punts. Per tant, el nostre objectiu, lògicament, és assentar la categoria amb aquests nous jugadors.
Els de Roberto Pozzato reben dissabte els pavellons del club, el segon classificat, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, que només ha perdut un partit en el que duem de temporada. El sènior femení, de la seva banda, va trobar-se amb la victòria després de guanyar per 3-1 al Bunyola mallorquí. Les de Xavi i Perales, que venien de perdre contra les dues primeres classificades, es veien les cares, en aquest cas amb el CUE de Primera Nacional. Ara, dissabte, les nedadores, quan acabi el partit del masculí, rebran el Premià de Dalt, que es troba quart a la taula. Nerea Montori, jugadora del Sabadell, segona capitana, analitza així les maresmenques.
Premià es caracteritza per ser un club que defensa moltíssim. Doncs, bueno, estem bastant acostumades perquè sempre el Sabadell també se caracteritza per això, però hem de tenir molta paciència. Jo crec que el partit passarà justament per saber esperar el moment clau per apretar i fer el punt i la resta d'estona, doncs, aguantar.
I un últim apunt de vòlei, perquè ahir es va celebrar a les Naus la presentació dels equips de la secció amb 20 conjunts i més de 200 jugadors i jugadores. La novetat a l'acte, que no s'havia celebrat els últims anys a causa de la pandèmia, va ser la presentació de l'equip de vòlei platja, que compta ja amb una quarantena de participants. Tot plegat, per cert, conduït per l'Oriol Ferran. Vinga, va, informacions en format més breu. Iker Pajares està tornant a l'acció en aquests instants amb el segon torneig consecutiu d'esquash a Hong Kong, després d'arribar als vuitens de final a l'Open Internacional. Ara l'esquashista sabadellenc afronta un campionat de categoria bronze, el de Hong Kong Football Club Open 2022. Pajares, com a setè cap de sèrie, entra directament a la segona ronda, on es veu les cares des de la una, hora d'aquí, amb l'escocès Rory Stewart, número 55 del món, de moment sense resultats confirmats. En bàsquet, el Sant Nicolau s'ha situat segon del seu grup de Primera Catalana, després de posar-se al el dia dilluns amb un nou triomf. L'equip d'Andreu Cervera es va imposar 75-82 al Sant Adrià B, un parcial de 0-15 favorable als Grana. A l'inici de l'últim quart va ser clau per sumar la quarta victòria consecutiva i la setena de la temporada. Aquest cap de setmana no hi ha competició, per cert, i el pròxim compromís del Sant Nicolau és dissabte 17 a la pista del bàsquet Sant Pere. Un grau per sobre, també s'atura la Copa Catalunya masculina després de la victòria del Club Natació Sabadell en el duel directe de l'última jornada a la pista de l'Espanyol. Un triomf per 48-55 que ha servit als de Jonathan Ramírez per pujar a la cinquena plaça i igualar amb un balanç de 6-4 als pericos. Tot plegat després d'un duel d'anotació força baixa en què el club es va posar per davant al final del primer quart i ja no va deixar anar aquest avantatge. Bernat Arellano, amb 15 punts, va ser el màxim anotador dels nedadors. El pròxim duel, també el dia 17, serà a casa contra l'Alpicat, el líder d'aquest grup 2 de Copa, amb una única derrota. En tenis taula, el Natació Sabadell continua segona, primera nacional i, per tant, en posició de fases d'ascens. Després de la treballada victòria per 2-4 a la pista del penúltim, el Vilafranca, 3 dels 4 punts dels nedadors van arribar al cinquè joc i d'aquests 3, 2 per 9-11. El següent compromís ja el 2023 a mitjans de gener a Canllong contra l'Escul Zaragoza. I en rugbi, victòria del sènior masculí en el debut a primera catalana contra el Sant Glas de Torroella per 35-32. Els arlequinats van guanyar amb un cop de càstig col·locat entre pals amb el temps ja complet. Aquest cap de setmana descansen abans de jugar l'últim partit de l'any el dissabte 17 al camp del GIEC. Les tintoreres, per la seva banda, visiten les Fonts per enfrontar-se a les Carboneres en el derbi vallesà de la segona catalana. Les d'Eli i Graner arriben al duel com a terceres classificades, però amb un partit menys que les dues primeres, mentre que les agarenques són últimes. Diumenge a les 11 arrenca aquest derbi. I ara marxem. Mig minut per arribar a les dues, abraçada del Roger Manet, el control de so, demà ens hi posem els del Sabadell en joc a un quart de set amb aquest Sabadell Real Unión. Pel que fa a l'Hotel Suís, tornarà divendres a la una puntual amb el Sergi Parc. Ara, Notícies Migdia amb la Núria García. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.